A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al llarg de la història s'han explicat grans històries sobre navegants i vaixells, Jasó i els viatges a bord de l'Argó a la cerca del Velló d'Or, Eric el Roig i els seus vikings que van arribar a Groenlàndia i el viatge a Amèrica del seu fill, Leif Erikson. També podem parlar de James Cook i els seus viatges a Hawaii i Nova Zelanda, o de la primera volta al món a mans de Magallanes i Elcano. Al programa d'avui, però, parlarem d'un altre viatge que va ser fonamental per expandir la concepció que, del món i de la ciència, tenia la societat occidental. El viatge del HMS Beagle al Pacífic Sud, a bord del qual trobarem un jove, Charles Darwin. Benvinguts al viatge del Beagle. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar del viatge del Beagle. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
Bones, què tal?
I avui ens acompanya l'Oriol Ràfols Grifell, ell és editor de Veles i Vents i responsable de la traducció dels diaris de Charles Darwin durant el viatge del Beagle. Benvingut, Oriol.
Bona tarda.
Oriol, per què llegir els diaris del viatge del Beagle?
Home, en primer lloc, perquè és el viatge d'on Darwin treu el material per fer una de les grans revolucions del pensament científic, però no només científic, no? Perquè hi ha un abans i un després en la història del pensament, de la filosofia, és a dir, després de Darwin ningú pot explicar, no pot parlar sobre d'on venim ni aquestes coses, no? sense passar per aquí, no? Però també és un llibre que jo crec que té molt d'interès si t'interessa el context polític, si t'interessa el temes més antropològics, més t'interessa la literatura de viatges, vull dir que és un llibre que no només és pels amants de la literatura científica, sinó que també té moltes altres vessants, no? A més, diria que això és el viatge del Beagle, però a part hi ha els diaris del Beagle, no? Hi ha el diari del Beagle, que és el diari com Darwin explica més el seu dia a dia, no? Que si els mariners s'han emborratxat, que si per Cap d'Any fan una festa, no? I llavors hi ha també el que és aquest diari, que és el del viatge del Beagle, aquest llibre, perdó, on Darwin agafa molts temes del diari, moltes entrades, les copia literalment, però a part hi afegeix molts apunts del seu estudis de camp, no? A més, hi ha dues versions d'aquest llibre del viatge del Beagle. La primera l'escriu el 39, quan torna, 2 anys després de tornar, i aquesta versió que hem traduït és la del 45, on ja incorpora moltes coses, molts paràgrafs, que ja veus que el tio està... ja comença a veure lo de la teoria de la selecció natural, ho comença a veure. Encara no ha fet l'eureka, encara no ha fet el clec, però ja veus que el tio comença a veure, no? I llavors és el llibre, és la versió que s'ha traduït a la majoria de llengües i és la que hem fet nosaltres.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
Comencem el Portes de Troia d'avui des de Ràdio Castellar, per les ràdios de la xarxa que ens sintonitzen, que ens escolteu, per parlar del viatge del Beagle amb Oriol Ràfols, amb l'Alberto Reche, i estem escoltant a Bruce Springsteen. No sé si és aquesta cançó escollida per tu per algun motiu.
Home, en primer lloc perquè m'agrada molt.
Ja se li ha vist, He començat a fer un somriure.
En segon lloc perquè té aquesta idea de la carretera del Tro, és el viatge, no és un viatge en vaixells, no és un viatge en carretera, no? Però té aquesta idea del viatge i de l'anar sempre cap endavant. I a més té l'idea també aquesta que lliga una mica amb el tema de l'evolució, de que jo vull guanyar i me'n vaig aquí perquè vull guanyar, no? I llavors, bueno, m'ha semblat que ho podia il·lustrar.
Molt bé, doncs comencem aleshores com un tro, com aquesta cançó del Bruce Springsteen, per una pregunta òbvia, que seria, doncs, què és la HMS Beagle?
Doncs és un vaixell, és un bergantí, és el vaixell amb el qual Darwin farà la volta al món, i que ha agafat una mica una aura llegendària, no?, per aquest viatge. Hi ha una cosa curiosa amb això de l'HMS, no?,
Her Majesty...
Her Majesty és, o His Majesty, no? Passa una mica com a l'himne anglès, que God Save the King, God Save the Queen, doncs aquí passa una mica el mateix, no? Depèn si hi ha un rei o una reina al tron, es diu His Majesty Ship o Her Majesty Ship.
Li diré HMS i acabem abans.
HMS.
HMS.
Molt bé, i amb quina finalitat es construeix aquest vaixell? Per què el fa la Marina Reial Britànica? Té algun motiu especial o...?
Doncs, en principi, no ho saben gaire bé. És a dir, el fan per la coronació del rei George, del rei Jordi, Jordi IV, em sembla que és, per participar a la celebració. Però sí que és una època en què l'armada britànica doncs està molt en un període d'esplendor, no? I bueno, fan vaixells allò bastant com a xurros, no? I aquest el fan, i de fet el deixen 5 anys parat. Està el Beagle del 1820 al 1825 està totalment aturat.
Mm-hmm. I de fet, aviam, no ha passat a la història perquè estigui aturat, sinó justament perquè va fer-se servir i perquè va participar una de les seves expedicions en Charles Darwin. Del Beagle, aquest on va viatjar Darwin va ser el seu únic viatge o en va fer d'altres d'importants?
No, va fer tres. El Beagle va fer tres viatges. El primer el fa a la Terra del Foc, el fa també on anirà el segon, no? I hi ha un tema aquí que el capità del primer viatge era el Pringle Stokes, que era el capità va veure allà a la Terra del Foc amb un clima inhòspit, amb una situació molt crítica, ho va veure tot negre i es va suïcidar. El Beagle en aquest viatge anava acompanyat de l'HMS Adventure i al quedar-se sense capità van agafar un tripulant de la tripulació de l'Adventure, que era Robert Fitzroy, per ser capità del Beagle, que és el capità llegendari del Beagle, no? També. És una cosa que he descobert després que passava sovint a l'armada anglesa, no? Perquè una mica... No sé si... bueno, jo vaig fer un viatge així llarg amb un vaixell de càrrega.
Explica.
I va passar que va haver un robatori i vaig veure que... O sigui,
Com de llarg aquest viatge?
No, de 4 dies, però és igual.
Vale. Semblava, com quan has dit, jo pensava que em vaig embarcar en una plataforma petrolífera.
No, però vull dir que estaves allà va haver un robatori.
A ell li va semblar molt temps, 4 dies.
És que amb un vaixell passa molt lent el temps, És
una I robar una cosa en un vaixell que no pots escapar-te d'allà...
No, però vull dir que el vaixell, el capità, ha de ser la llei, no? És a dir, no pot ser, com que no hi ha policies, no hi ha jutges, no hi ha res, el capità és el que ha de marcar la justícia. I llavors el que feien, com que no podia ser que els capitans estiguessin molt amb la tripulació i es fessin més amics uns que els altres o que fessin venir a uns, no? El que feien era aïllar-lo molt. És a dir, passava sovint que els vaixells anglesos, els capitans, acabaven suïcidant perquè estaven molt, molt, molt aïllats, no? És a dir, tampoc suposo que passava tant, però diguéssim que passava més que amb la resta de la població, no? El Fitzroy, com que ho sabia i ho va veure, quan torna demana que pel segon viatge del Beagle hi vagi un acompanyant a la seva cabina, un acompanyant que... I amb ell, com que li agrada molt els temes de la història natural, demana un jove que li agradi la història natural, no? Que evidentment doncs, serà Charles Darwin.
Mira, no coneixia aquesta dada i m'ha semblat molt, molt entranyable. Ja durant 5 anys dormint amb el capità. I sabem, ja sabem, ja tenim el vaixell, ja tenim els tripulants, ja ens faltaria saber una mica la finalitat d'aquests viatges, no? Per què construeix la Marina Britànica aquests vaixells, per què els envia a zones tan, allunyades, i com es relaciona això amb els interessos de la corona, de la Marina Britànica en aquest moment? Estem a principis del segle XIX, no? Anglaterra és la gran potència naval del moment. Com,
sí,
com unim
sí.
tot això?
Aquí hi ha hagut un canvi de paradigma bastant gros, no? Que és que estem en 1830 i el que ha passat durant les dècades, tres dècades anteriors, és que hi ha hagut totes les independències de l'Amèrica del Sud, no? L'Amèrica del Sud era territori de l'imperi hispànic, que era tradicionalment hostil als anglesos, no? Els anglesos eren tradicionalment pirates i aquesta, vull dir, eren una força hostil. De fet, Darwin va a Xile i als xilens li diuen quan sentíem dir los ingleses, el que fèiem era agafar quatre coses i pujar muntanya amunt, no? Perquè venien a saquejar. I els anglesos, al veure que ja comencen a haver-hi forces d'alliberament, el que fan és atiar, no? el foc aquest. De fet, Darwin va a diversos... s'està amb diversos anglesos que s'han quedat a viure allà i quan buscaves qui eren capitans de la marina anglesa que havien anat a ajudar a les forces d'independència dels
volien,
estats.
Volien fer amics, estaven molt sols al seu vaixell i anaven allà a fer amics.
Sí, per una banda tenim això, no? Que hi ha hagut un munt de països de l'Amèrica del Sud que abans eren enemics i ara són amics, perquè quan guanyen els partidaris de la independència són el bàndol aliat, no? Dels anglesos, per tant, queden com a amics. I a part, hi ha hagut al continent europeu, hi ha hagut totes les guerres napoleòniques, que en gran part també tot això passa perquè Espanya ha estat invadida, no? Amb les forces napoleòniques i tot això, no? Però a part hi ha hagut els grans enfrontaments navals entre francesos i anglesos, no? El Nelson, a les batalles d'Egipte, del Mar del Nord i de Trafalgar, els hi fot la flota francesa, se la carrega, no? I amb la qual cosa quedaran els anglesos com a amos del mar absoluts, que és una cosa que durarà més o menys fins a la Primera Guerra Mundial, ben bona, no? Amb la qual cosa els anglesos es troben que són els amos del mar, i es troben que tenen un territori molt gran en el qual abans no podien anar a cartografiar i que ara necessiten tenir els mapes d'aquells llocs, dels passos, no? pel l'estret de Magallanes, d'aquestes coses, i això és el que farà el Beagle, no? anar a la Terra del Foc, anar a les illes Falkland, les Maldives, Malvines, perdó.
Maldives?
Sí. Anar a totes aquestes zones a cartografiar-les.
Molt bé, molt bé. Doncs justament aquests serien una mica els interessos geopolítics que tindria la corona britànica en tot aquest nou territori per explorar cap als seus interessos. I ja ens has mencionat i introduït la figura de Darwin, que ja el tenim, no?, 5 anys amb el capità, seria també la seva pròpia història amb el capità. Però abans de tot això, abans d'afegir-se al viatge del Beagle, què hem de saber del jove Darwin?
Darwin, bueno, neix el 1809 a un poble a prop de Birmingham i és d'una família més aviat rica. Son pare era metge, però el seu avi va ser el fundador d'una empresa de porcellana, de les tasses aquestes victorianes de prendre el te, sí. Doncs això és el que feien a la seva família. I de fet és una marca que encara existeix, eh? Vull dir, si vas a Anglaterra i compres un souvenir, és possible que sigui d'aquesta marca.
La selecció dels més aptes. Sí, sí. Veus? Ho va prendre de petit.
Sí. Sí, doncs el seu pare era doctor, no? I ell doncs, intenta ser doctor, s'interessa, però no li agrada. No li agrada i son pare li diu, has de fer alguna cosa, i diu, bueno, provaré de ser teòleg, no? I comença els estudis per teologia. I de fet va a Cambridge a estudiar teologia, però allà ja troba que a ell sempre li havia agradat tot el tema de la història natural, sempre en deien història natural, d'aquestes coses, no en deien biologia en aquella època. A Cambridge no hi ha facultats de biologia, llavors, ni de geologia, ni d'aquestes ciències, no? Imagino que hi ha de filosofia, de lletres, no? I ell va a la de teologia i troba allà uns grups de gent que els agrada la història natural, no? I com que a ell també li agrada, doncs s'hi posa. I allà coneix el reverend Henslow, que és una mica el seu mentor, que és a qui li enviarà cartes durant el viatge del Beagle, allò preguntant-li el seu parer sobre el que troba, no? I és també el que quan el Robert Fitzroy, que ha arribat del primer viatge del Beagle demanant un jove naturalista, envia una carta a l'admirallat. Aquesta carta va rondant per l'admirallat en plan, a veure qui coneix algú que pugui
encaixar, sí,
algú d'allà li diu, hòstia, aquells de Cambridge que estan allà parlant, no? I li porta la carta a Henslow. Quan Henslow la veu, diu, hòstia, aquest perfil és ideal per Charles Darwin, no? Encara Charles Darwin li demanarà a son pare si pot anar al viatge del Beagle, si pot embarcar-se durant 3 anys. No, hem de pensar que el fet de que no sigui un membre de la tripulació que tingui una feina, sinó que va com acompanyant, vol dir que no li paguen el viatge. Uh-huh. És a dir, s'ha de pagar ell mateix el viatge. I son pare, quan li explica tot això, li diu, de cap manera, vull dir, tu el que has de fer és quedar-te aquí a treballar, no? I diu, però, si trobes un... algú molt entenimentat, que em recomani, que t'hi deixi anar, potser en podem parlar. I llavors Darwin se'n va al seu tiet, el Josiah Wedgwood, que segons el seu pare era la persona més entenimentada del món.
El pare li diu, busca'm algú savi.
Sí, i aquest li va amb son pare i li diu, escolta, li has de deixar anar, no? I el Darwin, al final, té permís per anar-hi. Encara passarà que, quan es trobi amb Fitzroy, el Fitzroy era un seguidor de les teories frenològiques de Lavater, saps? Allò que deien que per la forma de la cara tenies unes aptituds o unes altres, no? I és molt famós que als Fitzroy no li agrada el nas de Darwin i diu que no, que ell no aguantarà un viatge... I, bueno, no sé com va anar, però al final
amb aquest nas no viatjo.
No. Això.
No estaré 5 anys al mateix dormitori.
Però al final sí.
Al final sí. Final. No sé ben bé com d'allò, vale, no. Però al principi va ser que no i després va ser que sí.
El nas no és tan important.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Doncs continuem a les portes de Troia amb aquest viatge del Beagle. Havíem deixat a Charles Darwin a punt d'embarcar-se a bord de l'HMS Beagle en un viatge que duraria anys. Oriol, quina era la funció dels naturalistes en viatges com aquests, que es pretenia d'ells?
Bueno, la funció del naturalista, evidentment, era descriure els animals que trobava. No? És una cosa que havia començat ve una mica de la il·lustració francesa, no? D'aquesta voluntat de classificar, de racionalitzar les coses, no? També veu molt del domini que tenen els europeus del món, és a dir, això ho pots fer quan domines bastant el terreny, i de fet Darwin fa tota la volta al món de port anglès en port anglès, vull dir, o de port amic a port amic. Només hi ha la zona de la Terra del Foc que allà és més inhòspit, no? Una mica aquesta cosa de posar noms a les coses, no? És indestriable, no? d'aquesta voluntat de domini del món, no? Hi havia hagut ja el Linnaeus, que és el que marca una mica com s'han de posar els noms científics a les coses, no? I aquí ja hi havia hagut un moviment bastant gros de cada cop major de naturalistes que van pel món descrivint el que troben. S'havia institucionalitzat bastant la figura del naturalista en els viatges aquests d'exploració o de cartografia des de James Cook, és a dir, amb James Cook hi van Joseph Banks i Robert Solander, que són dos naturalistes que, bueno, es fan bastant famosos i des de llavors s'institucionalitza la figura, no? També és una cosa que a mi m'interessa perquè barreja bastant la pulsió aquesta il·lustrada, és a dir, racionalista, amb la pulsió romàntica, no? Perquè també aquesta figura de l'explorador, que va a nous llocs, no? És una cosa que veu molt del romanticisme, no? I m'interessa el tema perquè a vegades es pinta la història com una concatenació de contraris, no? D'allò de hi ha els il·lustrats, que són racionalisme, i després surten els romàntics, que són la negació de l'anterior, no? Que és el sentiment i tot això, no? I després hi ha el realisme, i després, que és l'oposat al romanticisme, no? En canvi, aquí veus que no, que la cosa està molt més entremig, no? Que veu d'una banda i de l'altra.
Darwin era naturalista, però també era un romàntic. A mi potser m'interessa això que estem parlant dels naturalistes, no? Perquè a vegades ens oblida, no?, que estem finals del XVIII, principis de primera meitat del segle XIX, és una època de molts canvis a nivell científic, no?, a nivell de coneixement de com funciona la geologia, com funciona la paleontologia, com funciona la vida natural, no? I abans de salpar, volia preguntar-te una mica quin era aquest marc científic del moment, no? Quin era, què es creia o què es creia que se sabia sobre la biologia, sobre les espècies animals, sobre les espècies vegetals a inicis de la dècada de 1830, no? I uh-huh. Com canviarà, i no com el viatge de Darwin canviarà o no aquesta percepció.
És una cosa que a vegades es pensa que és a dir, Darwin fa la teoria de la selecció natural, però no és un bolet que surt allà al mig del no-res, no? A vegades es pensa que abans tothom era creacionista i arriba Darwin i tothom és evolucionista, no? I, evidentment, la cosa més estesa en el moment doncs, era el creacionisme, però ja hi havia molta gent que estava plantejant teories evolucionistes, no? L'avi de Darwin mateix, Erasmus Darwin, era un evolucionista convençut. El que passa és que la clau és el mecanisme. És a dir, Darwin no s'inventa la teoria de l'evolució, sinó el que s'inventa és el que pensa, el que troba, és el mecanisme de la selecció natural. I l'avi de Darwin el que plantejava era una mena d'evolució, com si diguéssim, amb la metodologia d'Ovidi, no? Vull dir, una cosa de les metamorfosis, no? Cada cop un bitxo canviava a l'altre allò de per complet, no?
Perquè sí.
Sí, llavors això era una mica més extravagant, però hi havia sobretot les teories ortogenètiques, que eren una mica plantejar que hi ha una línia per la qual els éssers van evolucionant d'una a l'altra, però que és una línia com guiada, des de fora, com si diguéssim, no? Que és molt més fàcil de casar amb la idea de Déu, no? Perquè si hi ha un Déu que diu com han evolucionat les espècies, no? Hi ha com una línia que van traçant.
Com el Pokémon, no? Que tu saps que si tens un
Pikachu...
Un Pikachu evoluciona Raichu.
Això no falla mai.
Charmander. Charmeleon.
Ah, molt bé.
Charizard.
Veus? Te'l saps encara, veus? Molt bé.
Com que encara?
Encara jugues?
No he deixat mai de saber-los.
Bueno, però pues això no seria ben bé el tema de no? L'evolució tipus Pokémon.
No tinc idea de Pokémons.
Molt bé, aleshores, en tot això, en aquesta, diguéssim, plantejament que ens estàs fent a principis del segle XIX, el viatge del Beagle serà important, no?, per canviar tot aquest o remoure aquest paradigma.
Sí, clar, serà important. Sobretot, bueno, no m'he acabat d'explicar les d'allò que
sí,
hi havia.
Clar, ties amb els Pokémon.
Tira, tira.
No, molt ràpid. Hi havia la teoria més catastrofista, no?, de que quan els canvis són com molt sobtats i de cop, no?, ja tot està igual i de cop hi ha una gran catàstrofe i canvia a un nou... una nova forma, no?, els éssers. Hi havia la teoria més lamarckiana, no?, que és el que és conegut, el Lamarck, no?, que era la teoria aquesta de que els trets adquirits en vida passen als fills, és a dir, que la girafa, no?, l'exemple típic de la girafa...
Sempre l'exemple de la girafa.
Bé,
és que és el més espectacular.
Sí, no?, allò que es tira el coll per arribar a l'arbre i llavors com que se li estira una mica al seu fill i el té una mica més llarg.
Però
no?
Això passa també amb els aristòcrates, no t'has fixat? Sempre que es van fent grans, tenen com el coll més estirat.
Sí.
No sé si més estirat.
Són lamarckians.
Deuen ser lamarckians.
I una cosa que no s'ha dit, és que un dels grans canvis que hi ha en el moment és la geologia. Sense la geologia és molt complicat plantejar el tema de la selecció natural, perquè el que necessita la selecció natural, sobretot, és temps, és molt de temps, no?, perquè són canvis aleatoris, que pensa que quan hi ha un canvi aleatori d'una mutació, el 99,9% de les mutacions són dolentes, és a dir, fan que vagis a pitjor, no?, però de tant en tant n'hi ha una que fa anar millor, no?, però això necessita molt de temps. I, de fet, Darwin s'emporta el primer volum del Principles of Geology del Charles Lyell, que és una mica el pare de la geologia moderna, el treu just abans que el Darwin s'embarqui i se'l compra, i el segon volum li han d'enviar a no sé on, no? I és on es plantegen una mica tots aquests, això dels temps geològics, i tampoc, si aprofundíssim, veuríem que de Lyell tampoc és un bolet que surt del no-res, eh? Però una mica sí, no? És a dir, la revolució geològica fa possible que hi hagi aquesta revolució.
Sí, si algun oient vol aprofundir, el programa que vam dedicar a la història del muntanyisme, també vam dedicar una part a explicar això, no?, per explicar aquestes teories geològiques sobre el sorgiment de les muntanyes i tot això. Llavors potser rematem els oients a aquest programa. I ara, Oriol, si et sembla, comencem ja. Tenim el vaixell, tenim la tripulació, tenim el jove i confós Darwin, tots a bord del Beagle. I cap a on es dirigeix exactament aquest vaixell? Quin serà el primer recorregut que faran?
Doncs el Beagle surt de Plymouth, de Devonport, sí, se'n va cap al sud, se'n va cap a primer per a les Canàries i després per a Cap Verd. El que trobem aquí al principi és la fascinació de Darwin, que no ha sortit mai del passeig anglès, no? Veu per primera vegada allò palmeres i veu el Cap Verd, que són unes illes així bastant desèrtiques, però amb unes platges més aviat tropicals, no? I queda molt fascinat pel paisatge, a més amb la fauna que troba marina, els pops i aquestes coses, no? Aquí es troba tot això. Després van cap al Brasil, on encara es troba més fascinat per quan va per primera vegada a un bosc tropical i veureu que...
La primera vegada que veus un pop deu ser una cosa com super... Que no, perquè ja estem molt acostumats des de petit, no? Però què cony és això?
Quin bitxo, no?
Quin bitxo més raro.
Sí, bueno, no ho sé, perquè a Anglaterra n'hi ha de pops, però suposo que se n'hauria menjat algun.
Suposo que sí, ja, però ja per la gràcia.
Però
es arriba a Brasil.
A Brasil, sí, que allà queda... Bueno, això es posa a descriure aranyes, descriure bitxos... Li agrada molt al Brasil. El que passa és que té una gran contradicció o té una gran... no li agrada gens l'esclavisme, és a dir, és molt antiesclavista, i el Brasil és un país que encara és esclavista, i presencia algunes escenes, allò de un l'amo d'una plantació que ven la mare per una banda i el fill per una altra, no? I diu, com pot ser això, no sé què. I també treu l'orgull anglès, perquè l'altra cosa que trobem sovint és que és molt, li agrada molt ser anglès. I en aquell moment Anglaterra ja ha abolit l'esclavitud i fa una mica de policia dels mars, allò perseguint o dient que persegueix algunes naus esclavistes, no? I llavors allà treu molt l'orgull anglès dient, mira que bons que som.
I una de les coses que més fascinarà Darwin en aquestes primeres etapes del viatge és el món de la Pampa. Per què?
Li agrada molt el món de la Pampa. Té com un... viu com un somni romàntic, no? Perquè és el món dels gauchos, el món d'aquests genets que viuen sobre el cavall i que gairebé consideren una ofensa baixar del cavall, no? Trobem que a la zona de Maldonado, sobretot, de Maldonado i també pels voltants de Buenos Aires, doncs passa dies i dies allà amb els gauchos fent jocs amb cavall, queda fascinat de com cacen les vaques, no?, amb els llaços i amb les boles, que són una mena de tres pedres enganxades per una corda que fan servir per enganxar els animals pel coll, no? Li agrada molt. Aquí el que fan també és que baixen més avall, al principi de la Patagònia, a la zona del riu Negro, i tornen, el Beagle torna per mar i ell torna amb cavall, no? És una tònica molt del llibre, és a dir, o molt del seu viatge, que el Beagle arriba a un lloc, el Beagle se'n va fer les seves mapes i les seves coses, i ell lloga un guia, uns cavalls, i se'n va per allà a fer excursions i exploracions i coses d'aquestes, no? I llavors se'n va del riu Negro fins a Buenos Aires, i va... Bueno, aquí veiem molt el món dels indis, també. I és una època que encara no hi ha... Els hispans no s'han imposat als indis, encara hi ha bastantes escaramusses i, de fet, parla molt del general Rosas, que és el que s'encarrega de reprimir els indis amb una mica de... Bueno, una mica de barreja d'admiració i de posar-se les mans al cap per les atrocitats que estan fent, no? Arriba a Buenos Aires, que hi ha també una mica de revolució, sempre hi ha com tumults, no?, per aquestes zones. També puja pel riu Paranà, després d'això, quan troba un català vivint per allà al Paraguai, i parla bastant del jaguar, també. Va una mica explicant tots els bitxos que troba, i...
Jaguars, pops, catalans...
correcte. Sí. I, bueno, aquesta és una mica la zona aquesta de la Pampa, el que trobaríeu aquí.
Molt bé, i segueix el seu viatge cap al sud, no?, fins a arribar al Con Sud. I què troba allà, la regió més al sud d'Amèrica?
El Con Sud és com la part final, no?, la part de la sud de la Patagònia, és de fet on van en realitat, no?, i és... on hi ha el xou de debò, no? El que faran és arribar a la zona del riu Santa Cruz, que el pugen circant vol dir lligar els barcos amb una corda i pujar riu amunt amb els barcos arrossegant-los, no? Pugen fins molt amunt al riu Santa Cruz, de fet, i arribarien, no arriben perquè hi ha un moment que diuen que no poden més i paren, però de fet ho vaig buscar al mapa i estan molt a punt d'arribar al Lago Argentino, que és on hi ha el Perito Moreno, no? Vull dir que els va faltar molt poc per arribar al llac, on al llac hi haguessin pogut pujar els vaixells i llavors haurien pogut arribar al glaciar, però clar, no sabien que hi havia, no?, que hi havia un llac allà mateix. I total, que tornen, d'aquí se'n van a les Falkland, també a les Malvines, on Darwin ja veu que allà hi ha una... Les Malvines són... unes illes que són una mica com el Peloponès, no?, que estan lligades, són dues masses lligades una amb l'altra per un tros molt petit de terra, no? I veu que en una banda de l'illa les vaques són d'un color i en l'altra banda són d'una altra, no? I aquí ja comença també a...
Li balla el cap una mica.
Sí.
Doncs... Ja el tenim, no? Ja estem tocant... ja hem donat la volta...
No, espera. No. Falta el que és el... De fet, el capítol que a mi més em va agradar traduir, que és el de la Terra del Foc, que és allà és territori indi. És a dir, si la Patagònia fins ara era territori en disputa, no, una mica, l'estat argentí arriba una mica més avall de Buenos Aires, però no tan avall més, no? Vull dir, la zona entre l'estret de Magallanes i això és territori en disputa. Però ja la Terra del Foc és territori totalment indi. Allà no hi ha cap mena d'occidental que no sigui que no siguin ells,
que
no?
Que no sigui Darwin a cavall, sí. Dient hola. Mm.
Sí, sí, sí. Aquí hi ha una cosa que xoca molt, que és que llavors de cop de dones que portaven, Fitzroy portava tres indis al vaixell, tres, ells et diuen foguins, però són, bueno, una tribu dels diamants, i bueno, no tenen noms aquestes tribus, ells en diuen foguins tota l'estona. Que el primer viatge, el Fitzroy, s'han portat tres indis a Anglaterra amb l'idea d'educar-los en les formes angleses, en el cristianisme, sobretot, amb l'idea de que quan tornin els deixaran anar allà i faran que la resta de la població d'indis es converteixin en cristianisme.
Com la porcina, no? A Collserola. No? Es deixen allà a veure què passa.
Una mica el que sorprèn és que Fitzroy, o sigui, està convençut que està fent el bé, no? Vull dir,
això de segrestar gent...
Tu et semblaria una aberració avui, no? Ell es pensa que està fent el bé pels indis, no? Vull dir, sí, sí, sí. I, bueno, aquest món és el potser el capítol més divertit, perquè no només... Vull dir, més divertit, que passen més coses, com si diguéssim, no? A més, hi ha algunes baralles amb els indis, hi ha algunes disputes, han de treure els canons... A més, el clima és molt inhòspit, Passen pel canal de Beagle, que el canal de Beagle... Darwin ja anomena el canal de Beagle, no? I em vaig dir, com pot ser? Que ja anomena el canal de Beagle si el Beagle hi acaba d'arribar, no? I és el primer viatge, l'han batejat, no? Igual que el tercer viatge... No sé si ho he dit abans, que després encara n'hi haurà un altre de viatge, que un dels tripulants, com que era amic de Darwin, quan passa per Austràlia, posa el nom a la ciutat de Darwin. Hi ha una ciutat de Darwin que és d'Austràlia, i és un que li posa... El... Sí, sí, sí. Però li posa quan Darwin encara no ha fet la teoria de la selecció natural, vull dir que no és ningú Darwin llavors encara, no? Ja li posa el nom perquè era amic seu.
Coses bueno, que pots fer quan sí, vas sí, descobrint... Sí, sí, sí. Territori.
Per això hi ha una Alberta a Canadà.
Una Alberta, perquè vas arribar
a un amic.
Ah. Molt bé. Aleshores hem superat l'estret de Magallanes. Allà sí, sí. Tenim el Beagle a l'oceà Pacífic i a Darwin. Aleshores, els seus diaris de viatge sobre aquesta zona, què ens explica?
A la zona del...
Ja hem creuat l'estret i comencem a pujar a Costa Xilena.
Sí, sí, sí. Bueno, una mica veus que canvia molt... Depèn, perquè canvia molt el paisatge... quan estan a la zona ja de Santiago, el que passa és que després tornen avall a les illes Chonos i a Chiloé, que també han de cartografiar, que allà també hi ha un amic... Bueno, torna el clima aquest fosc, humit, no?, de la Terra del Foc. Hi ha un episodi majúscul, que és quan Darwin és a Concepción, hi ha un gran terratrèmol, un dels més grans que hi ha hagut a la història de Xile, no? I Darwin, bueno, en aquell moment està pel bosc, i així no li passa res, perquè està en un lloc on no li pot caure res a sobre, però quan arriba a la ciutat se la troba tota destruïda, hi ha hagut un tsunami, comença a preguntar a tothom què ha passat, no? I veus molt la seva capacitat deductiva. És realment impressionant veure com el tio, veient com han caigut les parets del terratrèmol... comença a fer les teories d'on ve l'ona l'ona sísmica, no? També comença a fer les teories de com deu ser si hi ha volcans aquí, com deu ser la cordillera per sota, no? I veus una capacitat deductiva bastant impressionant.
Carai, carai.
Tothom allà patint d'aquí... perquè ha perdut la casa i diria, no, no et preocupis, és que l'ona sísmica...
Bueno, ella lo seu, no?
Lo seu.
Algú ho havia de fer.
Sí. D'aquí passen també, hi ha una excursió a creuar els Andes, és a dir, passa de Santiago, se'n va a Mendoza, hi ha tota la pujada al coll, és un coll de 4.600 metres o alguna cosa així, després està a Mendoza, on hi ha una plaga de llagostes, bueno, li passen coses. I llavors torna i se'n va amunt cap a Copiapó i Quique, és a dir, ja des de Santiago amunt cap a la zona més desèrtica, i allà veu el desert, tot això, sí. Que a més li passen les coses que el cavall... es queden sense menjar pels cavalls, o sigui, ells no tenen problemes, però hi ha un moment que es queden sense menjar pels cavalls, els cavalls comencen a menjar-se les cordes perquè no tenen menjar, i I bueno, és el tros, potser, pels que no els agradin gaire les pedres, vull dir que aquest tros parla molt de geologia.
Ui, les pedres, com has que... dit, com t'escolta un geòleg, les pedres!
Són pedres, no?
No sé, no sé, si dius pedres s'enfaden. Has de dir el nom allò...
Què creu que fa un geòleg? Què creu que fa?
No sé, no sé. Si no... De moment no ens ficarem amb ells avui. Que...
Una abraçada a tots els geòlegs.
Exacte, sí, sí. Aleshores, és un moment d'això, no? El que molta descripció...
Sí, aquí hi ha un tros d'això, de bastanta pedra. Vull dir, sí que és el d'on desert, no? Vull dir que no hi ha gaires animals, doncs aquí parla de...
Pues anem a buscar animals. Jo tinc ganes ja d'arribar a les Galápagos, no? Que és on és el lloc potser més famós d'aquest viatge i on Darwin ho gaudirà. Luego serà cosa mala, no? Què trobarem a les Galápagos?
Sí, sí. De fet, és el tros menys que parla menys de vivències. És a dir, així com tota la resta del viatge, hi ha sempre el tros de vivències, no? De qui m'he trobat, de si he parlat amb aquest, de si he fet això i això altre, i el tros de...
Que és que a les Galápagos en aquell natural, moment no hi ha res, no?
És això. A les Galápagos gairebé tot està enfocat en l'explicació dels animals i de les coses que troba per allà, no? Ja parla bastant de les iguanes marines, allà a les Galápagos hi ha les úniques iguanes marines que entren al mar a menjar algues, també de les tortugues, que veu que cada illa són una mica diferents, els habitants poden distingir una tortuga de... Saber de quina illa és la tortuga si la veuen, vull dir que la mateixa espècie de tortuga ha anat canviant, no? I això li dona una mica de... Ja també li dona idees.
La tortuga i la vaca i no sé...
I evidentment, els pinsans, no? Els pinsans és el més famós que va estudiar Darwin per arribar a la teoria de la selecció natural. També veus que hi ha un extermini de tortugues bastant gros, vull dir que a les Galápagos el que passa és que no hi ha mamífers i llavors el paper dels grans mamífers el fan les tortugues, per això són tan grosses, no? És a dir, els grans herbívors són tortugues i llavors n'hi havia moltíssimes i explica que quan ell hi va ja no n'hi ha tantes, ja n'hi ha moltes menys perquè els vaixells paren allà i potser carreguen 200 tortugues per fer carn, no? I de fet el llibre té un vessant gastronòmic bastant interessant, de menjar-se coses rares. I aquí prova també la sopa de tortuga, diu que no li acaba d'agradar gaire, i bueno.
Li sap a pollastre.
Això diuen.
Molt bé, deixem enrere les Galápagos. Entenem que, evidentment, el nivell de detall de tota la descripció del seu viatge, doncs, bueno, doncs això, avui després acabarem de parlar una miqueta més del llibre que ens portes, perquè qui estigui molt interessat, doncs, pot aprofundir i poder doncs, saber molts més detalls. Aquí fem un tastet només. Uh-huh. El viatge continua deixant enrere les Galápagos, com dèiem, encara els queda mitja volta al món per fer. Com serà la ruta del viatge de tornada del Beagle?
Sí, de fet, és això. Que la seva feina... És a dir, una de les funcions del Beagle, una de les missions del Beagle, a part de cartografiar, és fer una mesura cronomètrica al voltant del món. És a dir, que han de tornar al Brasil perquè és on han de mesurar l'arc de l'Equador, em sembla que és, no? I per tant han de tornar al mateix lloc. Però que estan a les Galápagos, que és l'altra banda de l'Amèrica del Sud del Brasil, pràcticament, vull dir, els hi queda més de mig món encara per fer. El que passa és que ja tenen bastantes ganes de tornar, i Darwin ho diu, que ja en tinc mica prou.
Tortuga.
Sí, sí, sí. Sobretot quan creuen el Pacífic, és a dir, el Pacífic, clar, és que estan molt de temps allà sobre el mar, no? I n'acaba fastiguejat. Passen per Tahití, que és un dels capítols amb més bon rotllo del llibre, vull dir, és un capítol allò que tot va bé, vull dir, està molt bé el capítol de Tahití, se'n va a les muntanyes a menjar plàtans, vull dir, menjar fruits que creixen als boscos, no? És una mica paradís.
Tahití, tot va bé.
Sí, sí, sí. Se'n va després a Nova Zelanda, que aquí, en canvi, és molt més hostil, els indis o els indígenes són... estan en guerres constants entre ells, són molt guerrers, a més, no? I
Nova Zelanda només té una cosa bona, que és que es va gravar El Senyor dels Anells, encara no hi ha passat.
Encara no ha passat.
Llavors,
Però els terrenys, els territoris estan allà, està Mordor, està tot...
Clar. Suposo que sí, suposo que sí.
Molt bé, estem a Nova Zelanda i sí. Tornen cap al Brasil?
Bueno, encara passen per Austràlia, no? Que allà també té una explosió d'orgull anglès, perquè diu, hòstia, aquí que estem a... Fa 30 anys que hem arribat els anglesos i tot està ja... Tot funciona com un rellotge. En canvi, els països d'on vinc, no? Els països hispànics, allà porten 300 anys els espanyols i tot va fatal, no? I bueno, ho diu així, com té una explosió de nacionalisme. També s'escandalitza molt pel tracte amb els aborígens, que és bastant heavy, o sigui, llegiu-vos-ho si voleu, perquè és bastant, vull dir, a Tasmània se'ls pelen tots així, pam. Però bueno, és allò de ficar-se les mans al cap, però bueno, però que sigui anglès, això, no? D'aquí se'n van cap a les illes Killing, que també es diuen Cocos, és a sota Indonèsia, que aquí també hi ha un episodi així de com de veure suc d'un cocoter, suc de coco sota el cocoter, no, prenent el sol, vull dir que allà està de relax, tot i que fa una teoria molt impressionant sobre la formació dels atols, dels atolons, que són aquelles anelles de terra que hi ha al mig de l'oceà, que és una altra cosa d'aquestes que dius, com has pogut pensar això? És que m'imagino allò baixant a un lloc d'aquests, que hi ha una mica de sorra i una mica de quatre palmeres, i fer la teoria que fa de com es formen, que és una teoria allò molt a l'engròs, molt macro, no? I que, de fet, és la teoria més o menys que es fa servir avui dia amb alguns canvis, però no gaires. I és molt impressionant, això. D'aquí se'n va cap a les Illes Maurici, passa per Sud-àfrica, per la ciutat del Cap, que se la peta amb una frase, diu, vam anar a la ciutat del Cap, vam parar i vam anar cap a Santa Helena. I ja està, i és un misteri, com per què? Perquè tot arreu parla dels llocs on te va, no? De les excursions que fa, i se sap que allà va fer excursions, hauria de veure animals, hauria de veure elefants o lleons, alguna cosa d'aquestes, que dius, això, com t'ho saldes, això, no?
Està ja fart de tot, el pobre.
Potser sí. Llavors va a Santa Helena, que veu la tomba del Napoleó, perquè el Napoleó havia estat allà, i encara no li... perquè el Napoleó porta els invàlids després, però encara estava a Santa Helena, i fa com una cosa així, com he vist la tomba de Napoleó, però no m'ha interessat gaire. I és com una cosa així de com de...
Me l'imaginava més gran.
Sí, sí, sí. Sí, no, però és com allò del... Hosti, fer la volta al món de port anglès en port anglès i després arribes a Santa Helena i dius que el Napoleó no t'interessa. Vull dir, clar. És una cosa bastant de... Bueno, de...
Anglès.
Anglès, exacte, sí. I d'aquí ja van cap al Brasil i d'aquí ja van cap a Falmouth, on s'acaba el viatge. El 1836.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Que venim dels micos.
Quina aberració! Si és evident que la maleta de la patata, de la patata, de la patata, si és evident que la maleta...
Recta final del Troia d'avui amb el viatge del Beagle i la trinca. Jo crec que és la primera vegada en 12 anys que hem posat la trinca al Portes de Troia.
No,
però sempre hi ha hagut, sempre hi ha d'haver una primera vegada. Tanquem ja els últims minuts del programa d'avui i aquest darrer bloc el volíem dedicar a Oriol per parlar de la influència que va tenir per Charles Darwin el viatge del Beagle en la seva producció científica, com li va servir per elaborar la seva teoria i de fet tota la seva aportació.
Home, li serveix molt, evidentment, treu tot el material d'allà, tot i que a vegades no ho sap, és a dir, quan va a les Galàpagos, per exemple, barreja els pinsans, que són el més famós del que li serveix per fer la teoria de l'evolució, de la selecció natural, els barreja tots i els torna tots barrejats, i després ha de demanar un naturalista, un especialista, un ornitòleg, que li torni a ordenar, no? Perquè veu que allà hi ha alguna cosa valuosa. Vull dir que ell està molts anys encara elaborant la teoria, no només per el tema d'estudiar bé el que ha trobat, sinó per un tema moral, també. És a dir, com que Darwin ha servit molt per reforçar les teories ateistes, no? A vegades un pot cometre l'error d'anar aquí intentant trobar un Darwin nihilista, com si diguéssim, no? I no és en absolut el cas. O sigui, Darwin és molt religiós, és molt moralista, i ja veu les implicacions de la seva teoria, ja les veu, no? Diu, si publico això, passarà això altre, no? I té molts dubtes, també, a part que és molt meticulós, no? És molt meticulós i fins que no ho té tot ben pamat, no ho vol publicar. Hi ha un capítol de l'origen de les espècies que està dedicat a contradir les coses que li puguin dir que no funcionen, no? Vull dir que és molt meticulós.
Posa la vena abans de la ferida.
Sí, sí, sí. I sobretot el tema aquest religiós, que té aquest vessant, no? que li crea molts dubtes això, però té també aquest vessant més empíric, no? Més empíric, que també té una tradició anglesa bastant forta, no? Des d'allò del Berkeley i això, que diu, bueno, si he trobat això, doncs ho haig de publicar, no? I al final ho publica, també perquè Wallace, que és un altre que troba el mateix, també li diu que jo, si no ho treus tu, trec jo, eh? I al final ho treu.
Molt bé. Ho comentàvem també a l'inici del programa, però crec que és bona cosa tornar-hi, no? Darwin escriurà, doncs, durant el seu viatge, una sèrie de diaris sobre el viatge, no? Les seves notes, els seus quaderns, i tot això va acabar sent publicat, no? I és una mica el que heu fet, no? Amb aquest llibre sobre el viatge del Beagle. Quina serà la recepció d'aquests textos? Quina serà una mica la història d'aquest recull de notes, d'aquest recull de diaris? I a més crec que és la primera traducció en català de tot aquest corpus.
De fet, és la segona, és la primera...
La primera publicada.
La primera acabada, sí. Hi va haver la primera, que va ser el 1875, però que no està acabada, perquè es donava per fascicles en un diari. I just al capítol de les Galápagos, el diari va fer fallida i no es va publicar.
Perquè la gent va estar mesos comprant el diari.
També està traduïda del francès, vull dir que tampoc és una versió que puguis... Però fa gràcia. A més, es diu Viatge a bordo del barco Lullabrer al redor del món. Vull dir que té un nom que també ja fa gràcia. Però Darwin el llibre aquest va tindre molt d'èxit al principi. Crec que el va vendre més que l'origen de les espècies. Sí, va anar molt bé.
L'origen de les espècies era l'altre llibre de l'autor del Viatge del Beagle. No?
Correcte.
I què pot trobar d'interessant un lector modern, no? Que decideixi agafar aquest diari de viatges d'un naturalista de principis del segle XIX? Què trobarà un lector o lectora?
En primer lloc, veurà com de pensat estava el coneixement, que és una cosa que jo em vaig quedar una mica sorprès de com, quantes coses que són semblants a les que expliquem avui dia, no? També veurà la capacitat deductiva de Darwin, que és molt sorprenent. La seva capacitat d'observar les coses correctes a cada lloc, és a dir, d'anar a un lloc i dir, vale, que diferència aquest lloc és això, i per tant em fixo en això. I a part, vull dir, la capacitat d'evasió amb el llibre, d'estar evadir-te, no?, ficant-te en paisatges molt llunyans i molt bucòlics.
Doncs no tenim temps per més. Aquesta recomanació queda dita amb aquesta edició en català del Viatge del Beagle, traduït per avui pel nostre protagonista, per l'Oriol Ràfols. Moltíssimes gràcies per venir al Portes de Troia, per presentar aquesta feina, explicar-nos el Viatge del Beagle, que ens ha semblat interessantíssim, i esperem que, si vols, pots tornar aquí al Troia quan vulguis.
A vosaltres, moltes gràcies.
Alberto Reche, moltes gràcies.
A tu.
Adrià Tirado, el control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.